Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Amigues i amics, sóc Toni Guerrero i tots els dies, de dilluns a divendres, estem amb tu de 17 hores a 18.30. Naturalment, aquí, a Ràdio Estel, la ràdio amiga que t'acompanya i t'entretén. Estem amb tu.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar. Us saludem des de l'estudi de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona. Els qui fem possible aquest programa, en Santi Grimau, el control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. El proper diumenge 26 de març a les 5 de la tarda al Temple de la Sagrada Família de Barcelona acollirà una gran trobada de famílies cristianes, una eucaristia organitzada per les diferents delegacions de pastoral familiar de les diòcesis amb seu a Catalunya en la cloenda de la Setmana de la Família i de la Vida. Per accedir-hi, però, és necessari tenir una invitació que podeu aconseguir a través de la delegació de pastoral familiar de cada bisbat. A Tarragona cal posar-se en contacte a través del correu pastoral.familiar@rqtgn.cat. També s'oferirà des d'aquesta ciutat de Tarragona un servei d'autobús. Per tots aquells que no pugueu assistir-hi, podeu seguir la missa en directe a través del web de la Sagrada Família. Canviem de tema ara per donar pas al missatge als quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol. Aquest diumenge ens parla dels drets humans i com incorpora aquest reconeixement la doctrina social de l'Església.
Déu vos guard. Eleanor Roosevelt va ser la presidenta de la Comissió de les Nacions Unides que va redactar l'any 1948 la Declaració Universal de Drets Humans. En aquells dies era la vídua del president Franklin Roosevelt i havia estat anomenada per Harry Truman delegada dels Estats Units a l'ONU. Com va presentar la famosa declaració el 10 de desembre d'aquell any, ho va fer amb aquestes paraules. Ens trobem avui al llindar d'un gran esdeveniment, tant en la vida de les Nacions Unides com en la vida de la humanitat. Aquesta declaració ve per convertir-se en la Carta Magna Internacional per a tots els homes en tot lloc. Fins aquí aquestes paraules d'aquesta Margaret. L'Església va veure en aquest text una ocasió extraordinària que s'oferia en el nostre temps per al reconeixement de la dignitat humana i va celebrar la seva adopció per molts països. Joan Pau II va arribar a definir-lo com una pedra miliar en el camí del progrés moral de la humanitat. La doctrina social de l'Església considera el valor inefable de cada vida humana, qualsevol que en sigui la raça, la condició física, la situació social i la creència espiritual, o encara que no en tingui cap. Des de 1948 han passat gairebé 70 anys i continua sent enorme la diferència de tracte entre unes persones i altres o entre les nacions. Els drets humans continuen sent negats, almenys en la pràctica, en nombroses societats que potser els reconeixen de manera teòrica, cosa que fa necessari recordar quins són aquests drets que incumbeixen a tots. El compendi de la doctrina social de l'Església recull aquest efecte una llista que, partint del magisteri dels papes Joan XXIII i Pau VI, va resumir així Joan Pau II en l'encíclica Centesimus Annus. Diu, el dret a la vida, del qual forma part integrant el dret del fill a créixer sota el cor de la mare després d'haver estat concebut, el dret a viure en una família unida i en un clima moral favorable, el dret a madurar la pròpia intel·ligència i la pròpia llibertat, el dret a participar en el treball per a valorar els béns de la terra i recabar-ne el suport propi i dels éssers estimats, el dret a fundar lliurement una família, el dret a la llibertat religiosa, entesa com a dret a viure en la veritat de la pròpia fe. Els cristians, ciutadans del món, hem de lluitar pel respecte d'aquests drets, no sols quan ens afecten a nosaltres, sinó a qualsevol persona. És un deure d'humanitat i solidaritat en el qual hem de ser exemplars. Adéu-siau.
Aquest diumenge és el segon del temps de Quaresma. L'evangèlica correspon a aquest diumenge és el de la transfiguració de Jesús al Tabor, un fragment del capítol 17 de l'Evangeli segons Sant Mateu, versets de l'1 al 9.
Sis dies després, Jesús va prendre amb ell Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume. Se'ls endugué, a part, dalt d'una muntanya alta, i es transfigurà davant d'ells. La seva cara es tornà resplendent com el sol i els seus vestits blancs com la llum. Llavors, se'ls van aparèixer Moisès i Elies, que conversaven amb Jesús. Pere digué a Jesús:
Senyor, és bo que estiguem aquí dalt. Si vols, hi faré tres cabanes. Una per a tu, una per a Moisès i una altra per a Elies.
Encara parlava quan els cobrí un núvol lluminós. I una veu digué des del núvol:
Aquest és el meu fill, el meu estimat, en qui m'he complegut. Escolteu-lo.
Els deixebles, en sentir-ho, es van prosternar amb el front fins a terra, plens de gran temor. Jesús s'acostà, els tocà i els digué:
Aixequeu-vos, no tingueu por.
Ells van alçar els ulls i no veieren ningú més que Jesús tot sol. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els va donar aquest ordre:
No digueu res a ningú d'aquesta visió fins que el fill de l'home hagi ressuscitat d'entre els morts.
I escoltem ara mossèn Joan Magí, biblista de l'Arquebisbat de Tarragona, que ens ofereix una reflexió sobre l'Evangeli d'aquest diumenge.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El 12 de març celebrem el segon diumenge de Quaresma. Com el temps de l'Èxode, Déu ens guia pel desert, on ens alliçona i tenim l'oportunitat de viure a la llum de la paraula, en la pregària i en la vida, que se'ns presenta per escoltar, reflexionar, gaudir.
Podem compartir plegats el camí des del dimecres de cendra fins a la vetlla pasqual, amb el canvi d'experiència que significarà passar de la terra erma a la terra del bon conreu, amb totes les dificultats i recursos que es troben pel camí i es poden vèncer.
La paraula de Déu, amb la seva saviesa creadora i plena d'amor, és llum dels nostres passos, la claror que ens il·lumina el camí. La trobem en les Sagrades Escriptures, parlada i viscuda en les persones, els amics de Déu que han descobert i seguit la seva veu en les pròpies circumstàncies històriques i culturals concretes.
El papa Benet XVI ens diu: per això, el nostre temps ha de ser cada dia més el d'una nova escolta de la paraula de Déu i d'una nova evangelització. Redescobrir el lloc central de la paraula divina en la vida cristiana ens fa retrobar de nou, així, el sentit més profund del que el papa Joan Pau II ha demanat amb vigor: continuar la missió a gentes, l'enviament als pobles, i emprendre en totes les forces la nova evangelització, sobretot en aquelles nacions on l'Evangeli s'ha oblidat o pateix la indiferència d'una certa majoria a causa d'una secularització difosa. Que l'Esperit Sant desperti en els homes fam i set de la paraula de Déu i susciti anunciadors i testimonis entusiastes de l'Evangeli.
El text de l'Evangeli ens ofereix la llum de la muntanya on preguem amb Jesús i escoltem la veu del Pare.
A l'Evangeli de Sant Mateu podem experimentar el culte autèntic amb la veritable ofrena de perfum presentada per Jesús, que som nosaltres. Jesús s'escriu ell mateix en el nostre cor. Som una carta que ve de Crist. Jesús encén en nosaltres la llum de la transfiguració perquè tots nosaltres, sense cap vel a la cara, reflectim com un mirall la glòria del Senyor som transformats a la seva mateixa imatge, amb una glòria cada vegada més gran per obra del Senyor, és a dir, de l'Esperit.
El proper dissabte, 18 de març, els joves de l'Arxidiòcesi de Tarragona són convocats a participar en la trobada diocesana que es farà a Riudoms, al Baix Camp, i aquest any porta per lema Sembradors d'Esperança. La trobada l'organitza la Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut i per això avui, a l'espai de l'entrevista, hem convidat el seu responsable, mossèn Josep Mateu. Benvingut.
Moltes gràcies.
Ja queden pocs dies per aquesta trobada. Com s'està preparant?
Bé, sí. És la trobada que fem cada any d'adolescents i joves, que marquem molt bé les etapes, no? Des dels adolescents que fan primer d'ESO fins a universitaris. I la idea és que sigui una trobada, enguany, és a dir, que fos molt experiencial, no? Molt vivencial, que fugi una miqueta a vegades de les dinàmiques que hem anat fent sempre, de jocs, i que, bueno, i tingués alguna cosa a veure, doncs, aquella realitat que ells viuen, no? De youtubers, d'experiències de personals de casa, d'aquelles coses que a vegades al seu dia a dia doncs, no prenen en compte i que en el fons, bueno, reflecteix una miqueta aquells valors, aquells principis que la societat o el món els està inculcant. I nosaltres, com a contrapartida, també volem mostrar doncs, una miqueta els valors de l'Evangeli, no? Que a vegades estan prop, però a vegades estan lluny del que ells viuen i que els serveixi com una miqueta de reflexió. Entorn del lema que ja heu dit, Sembradors d'Esperança, que és aquest, com bé sabeu, que és aquesta petició que ens va fer el Papa Francesc a Cracòvia, no? Que els joves siguéssim sembradors d'esperança. I quan un jove descobreix el que Déu parla en el seu cor, el que Déu crida, no? I dona respostes, quan ells poden sembrar esperança en la seva vida i en el dels voltants. I això és una miqueta el treball que volem preparar i viure amb els adolescents i joves de la diòcesi.
Quina estructura seguirà aquesta trobada? Quin serà l'horari?
Bé, l'horari, com sempre, ens convoquem a 4:45 a l'Ermita de Sant Antoni, allà farem la benvinguda de tots els adolescents, joves i animadors que hi siguin, i a partir d'aquí comencem tres dinàmiques. Tres dinàmiques que són la mateixa dinàmica, però adaptada a cada franja d'edat. Una primera etapa de primer i segon d'ESO, una altra tercer i quart d'ESO, i l'altra de primer debat fins a universitaris. I llavors la idea és que facin aquest treball conjunt, que per tant ells facin, en aquest treball descobreixin dues coses. En primer lloc, de què omplen el seu cor, que és allò que el seu dia a dia dona sentit a les seves decisions, les seves vivències, i un segon moment en què ells descobreixin realment que si deixen lloc a Déu en aquest cor, en la seva vida, doncs tot es transforma. Per tant, Déu no és un Déu excloent, sinó un Déu que dona sentit a tot allò que ells viuen, sigui d'una banda o de l'altra, de la família, dels esports, dels hobbies, dels compromisos, etc. Llavors, passem a un tercer moment ja, que és per tots, en què ens reunirem al teatre del Casal Riudomenc, a 6:45, i allí ve el tercer moment d'aquest pas, no? Hem treballat què omple el teu cor, hem treballat com Déu pot omplir aquest cor també i transformar-lo, i el tercer moment és quan un decideix ja acceptar, no només deixar lloc a Déu, sinó respondre a aquelles crides petites que et pot fer Déu cada dia, o una crida més gran de per vida, i com això és el que realment dona esperança, no? Dona vida, dona felicitat a la teva existència. És aquest testimoni d'una jove que ha fet una experiència de missionera i que, bé, la idea és que es concreti o puguin sentir-se identificats cada adolescent i cada jove. Tot seguit ja farem la celebració de l'Eucaristia, 7:45, a la parròquia, adreçada, lògicament, als adolescents i joves, però oberta a tots, a tota la comunitat de Riudoms i a altres persones que puguin fer-s'hi presents. I llavors ja acabem la part més lúdica, el sopar i un breu concert que hem pensat a la sala amb motius del casal.
I entre aquestes activitats, entre aquests moments, hi haurà un, potser, que podem destacar com a més significatiu, tindrà més simbolisme, no?, que serà l'acollida diocesana de la Creu de Lampedusa.
Nosaltres ho hem preparat amb molta il·lusió. Pensem que pot ser un signe molt profètic, en primer lloc, però un signe molt palpable, no?, també pels adolescents i els joves. Aquesta creu de Lampedusa és una creu que va venir el Papa Francesc en la seva visita que va fer a Lampedusa, no? És obra d'un fuster d'allà de Lampedusa que va recollir trossos de barcasses que naufragaven a la illa. I la voluntat del Papa Francesc, aquesta creu no fos només una creu decorativa, una creu bonica, sinó que aquesta creu, doncs, viatgés, no? Aquesta creu és pels llocs, per les comunitats, a les diòcesis, i portés una miqueta, de primera mà, aquest testimoni, aquest drama de tants refugiats que toquen a les portes de nostra Europa i sobretot també de tants cristians, no?, que continuen sent perseguits i han de marxar de casa. Per això nosaltres sabem que és important que el primer acte que fem a la diòcesi sigui aquesta rebuda diocesana amb tots els adolescents, amb tots els joves, i que sigui el bisbe el que l'aculli. Llavors hem preparat una miqueta la celebració d'acollida després d'aquest testimoni d'aquesta noia, perquè creiem que té ple sentit amb l'eix de la trobada. Que és a dir, nosaltres intentem sembrar aquesta esperança, no? Hi ha moltes persones que han de marxar de casa també per buscar aquesta esperança. El que els mou precisament és aquesta esperança, i per nosaltres aquesta esperança és Jesucrist. I per això la creu és important, perquè per nosaltres, quan contemplem la creu, és que quan descobrim que Jesús és l'esperança que mou els nostres cors, que ens mou a transmetre-la, a viure-la, i que també és la que mou aquestes persones, siguin conscients o no, a buscar-la a altres llocs fora de casa seva. Presidirà la celebració de l'Eucaristia i voldríem que els joves realment fos per ells una experiència colpidora, que no només fos un acte, com dèiem abans, bonic o ben preparat, sinó que realment fos un acte que els transmeti aquest drama i que em facin pregària, que em facin pregària a Jesús, no? Aquell que l'únic que pot donar resposta a aquesta situació que a vegades no sabem com desencallar o com donar-hi resposta des de casa nostra.
L'acollida serà el dissabte 18 de març, en el marc de la trobada diocesana, però després estarà aquí a l'arxidiòcesi fins al dia 29 de març. Què farà durant aquests dies? Quina acollida?
Sí. Bé, des de la delegació de joves doncs, vam sol·licitar aquesta creu que pogués visitar la nostra diòcesi i per això com a delegació hem volgut que el primer acte diocesà fos la trobada diocesana de joves, que fos l'acollida. Però a partir d'aquí l'hem ofert a aquelles entitats, parròquies que volguessin, no? I certament doncs, farà un recorregut per la diòcesi, per algunes parròquies. Alguns llocs es farà un viacrucis, algun lloc es farà una adoració de la creu, visitarà també centres escolars de Tarragona, estarà present en vetlles de l'Eucaristia, altres centres de l'Església de sofriment. Per tant, bueno, creiem que tindrà una significació especial i aquesta és la voluntat. Que pugui arribar a com més llocs millor de la diòcesi. I també és significatiu potser doncs, el comiat, no? El comiat que es farà a la diòcesi, que serà la missa que es farà el 26 de març a la catedral. I que intentarem doncs, que a través de Càritas diocesana doncs, que es faci també aquest altre sentit, que és que bueno, tot aquest drama, totes aquestes necessitats dels refugiats, doncs, que també nosaltres com a Església hi podem donar resposta, denúncia, una miqueta ser aquesta veu del sense veu que Càritas ja està realitzant també a casa nostra.
Doncs avui ens ha acompanyat a l'espai de l'entrevista mossèn Josep Mateu, que és el delegat de Pastoral de Joventut de l'Arquebisbat de Tarragona. Gràcies per acompanyar-nos i que tingueu una bona trobada.
Gràcies a vosaltres.
I com cada inici de mes, ja està a les xarxes el nou vídeo del Papa. Aquest mes de març té un record especial pels cristians perseguits, perquè experimentin el recolzament de l'Església per mitjà de la pregària i de l'ajuda material. Escoltem-lo.
¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material.
Obrim ara l'espai de l'agenda fent un cop d'ull als actes que hi ha programats per aquesta propera setmana amb la Montse Sabater.
Comencem pel dilluns 13 de març amb la conferència quaresmal que porta per títol Màrtirs del segle XXI, a càrrec del senyor Jaume Vives, periodista i director del documental Guardianes de la Fe. Tindrà lloc a l'església parroquial de Sant Francesc d'Assís de Tarragona a les 8 de la tarda i organitza l'Arxiprestat de Tarragona Centre. Pel dimarts 14 de març, la conferència que porta per títol Quaresma, una altra oportunitat, a càrrec de la senyora Rosa Maria Sánchez, laica amb missió pastoral. Tindrà lloc a l'abadia de Mont-roig del Camp a les 8 de la tarda i organitza la parròquia de Sant Miquel Arcàngel de Mont-roig del Camp. Passem el divendres 17 de març amb el concert del cor i orquestra dels Amics de la Catedral. Tindrà lloc a l'església de Sant Miquel del Pla de Tarragona a la plaça de Sant Miquel número 1 a les 8 de la tarda i organitza la Reial Germandat de Jesús Natzaré de Tarragona.
I un centenar de persones que realitzen el curs Alfa a l'Arxidiòcesi han participat en la convivència de l'esperit a Poblet.
El Palau de l'Abat del Monestir de Santa Maria de Poblet va acollir aquest cap de setmana passat aquesta convivència de l'esperit adreçada als membres que realitzen el curs Alfa a l'Arxidiòcesi. El centenar de persones participants procedien de les parròquies de Riudoms, Vinyols i els Arcs, les Borges del Camp, Montblanc i Creixell. Durant el matí hi va haver dues ponències i el treball en grup sobre els temes qui és i què fa l'Esperit Sant i com puc viure ple de l'Esperit Sant. A la tarda es va continuar amb la tercera ponència titulada Com puc aprofitar al màxim la resta de la meva vida? La convivència va acabar amb una emotiva i molt viscuda pregària demanant el do de l'Esperit sobre cadascú. Aquesta és la primera vegada que a nivell diocesà s'està realitzant el curs Alfa, un curs de primer anunci de la fe que es va iniciar a Anglaterra ja fa molts anys i que s'està duent a terme en més de 125 països del món. Impulsat per la Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut, aquest curs pretén ser una eina evangelitzadora al servei de les parròquies. Amb la voluntat que s'hi sumin més parròquies o arxiprestats, els propers dies 26 i 27 de maig s'ha programat un entrenament formació per a tots aquells equips que tinguin ganes d'iniciar-lo el curs vinent.
I el reconegut periodista i col·laborador de La Vanguardia, Antoni Puigvert, ha estat a Reus aquesta setmana on ha impartit una conferència sobre el tema 10 notes d'òptica cristiana sobre la cultura del nostre temps. Segons Puigvert, la predicció de Nietzsche ha pres cosa a Catalunya. Déu ha mort i els joves ni tan sols en tenen notícia. Catalunya és el país amb més laïcitat del món, ha afirmat. Una mostra clara és la gran absència en els mitjans de comunicació on només es parla de l'Església quan concorda amb els valors dominants. Puigvert ha manifestat que la seva presència no només es pot reduir a la tasca social que fa, sinó que ha de ser present pel que és. Davant del dramatisme del moment, Antoni Puigvert ha explicat quin és el repte de l'Església a casa nostra.
Jo proposo més el de reagrupar els cristians, això sí que s'ha de fer, reagrupar-se al voltant de l'àgape, perquè els cristians estan molt fragmentats. Si a més hi ha l'anticlericalisme ferotge que hi ha actualment, sense base, ja he dit, i a més doncs, hi ha una societat completament descristianitzada i paganitzada i tan contenta d'ella mateixa que tot el dia es mira el mirall de la bondat, doncs aquest cristianisme el que ha de fer primer és veure, replegar-se, trobar-se amb les diverses faccions i corrents, que n'hi ha moltes i molt interessants, però que també entre elles competeixen sovint d'una manera una mica poc cristiana, no? Doncs reagrupar-se i afrontar l'essència del cristianisme com a llavor de minoria creativa.
Avui ens acompanya també mossèn Ricard Cabré amb la seva secció Qui tingui oïdes que escolti.
Bons amics, vivim en un món de fantasmes. Fantasmes que ens atordeixen i ens frenen. El panorama es fa cada vegada més fosc. S'imposa la llei del més fort. Els dèspotes se senten cada vegada més segurs i més emparats per la base silenciosa. S'imposa el silenci. S'imposa la por. Es posa sordina la veu del poble. Els baladrers imposen les seves lleis. La por és un bon recurs psicològic per embudir la veu dels qui tenen raó. El papa parla del fred alè de la por. quan les raons fallen, les amenaces i els pronòstics negatius prenen relleu. Tan simple que sembla tot i tan complicat que ens ho presenten. Els béns són per a tots. L'home és lliure per a decidir el seu propi camí. La missió dels governants és vetllar perquè s'imposi el seny i la justícia, que ningú no es cregui amo absolut de la veritat. La societat està formada per persones lliures, subjectes de drets inalienables. Qui ho embrolla és perquè pretén i desitja que les coses siguin d'una altra manera, més convenient als seus interessos econòmics i polítics. Són els que aixequen muralles a tort i a dret per assegurar el seu propi benestar a causa del malestar de bona part de la humanitat. Són ponts, el que cal construir, ho diu el Papa. Ponts ideològics, ponts econòmics, ponts solidaris que no miren l'altre com un beligerant o un competidor, sinó com un germà, subjecte d'uns mateixos drets i mereixedor d'una pàtria digna. Per als cristians la cosa és molt clara, i per a molts que en són cristians també. Només caldria posar en pràctica la Declaració Universal dels Drets de l'Home, aprovada per la majoria de nacions. És el codi de circulació de la humanitat. Però la idolatria del diner i la cobdícia sense fre tanallen el futur i fan perenne un statu quo infeliç i criminal. Ho deia el Papa Francesc el 5 de novembre davant els moviments populars reunits a Roma. Cap tirania no se sosté sense explotar les nostres pors. Els ciutadans que encara conserven alguns drets són tentats en la falsa seguretat de murs físics o socials, murs que reclouen els uns i foragiten els altres. Ciutadans emmurellats i atemorits d'una banda i ciutadans esclosos i més atemorits encara de l'altra banda. Acaba preguntant-se el Papa, és aquesta la vida que el nostre Pare Déu vol per a tots els seus fills? No, no volem un món dividit i en discòrdia constant entre els qui no tenen i els qui volen conservar el que han adquirit encara que hagi estat fraudulentament. La por no ha estat mai bona consellera, ens frena, ens tanca, ens desequilibra, ens espordeix i mata les nostres millors defenses espirituals. Si la unió fa la força, ja seria hora que tots els que encara somniem en un món solidari uníssim les nostres voluntats per decidir-nos a tensar ponts entre poble i poble i entre races i ideologies. Perquè el món ha de ser sempre dels vividors que només pensen en ells i obliden la fam i el fred de milions de persones? Déu ens deslliuri de perdre l'esperança. Un món sense esperança és un món sense futur. Acaba amb les mateixes paraules que el Papa va adreçar als moviments populars. Segueixin enfrontant-se a la por amb una vida de servei, de solidaritat i humilitat en favor dels pobles i en especial dels qui més sofreixen. Encara avui la cobdícia té més força que el seny i la solidaritat. Si sabem que aquest no és el camí, enfrontem-nos-hi decididament, tots els qui estem convençuts que només els ponts poden salvar la humanitat. Ponts i abraçades, enfront de les matralletes i la llei del més fort. Sabem que en últim terme s'imposarà la veritat i l'amor. Però quant de temps caldrà esperar encara? Amics, fins un altre dia, si a Déu plau.
Oh, Senyor, la paraula que has sembrat, però no he comprès allò que tu em vols dir.
I fins aquí el programa El Campanar d'aquesta setmana. Durant aquesta darrera mitja hora us hem acompanyat des dels estudis de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona, en Santi Grimau, el control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla, Anna Robert. Res més, tornem la propera setmana. Gràcies per escoltar-nos. Que vagi molt bé, a reveure.
Que arreli en el meu cor com llavor que ha caigut en aquell terreny rocós i es marceja aviat davant l'adversitat. Obriré el meu cor perquè hi pugui arrelar la paraula com terra bona i amb el teu esperit la faràs créixer ben alt.